Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
I ara anem cap a les Illes Balears per saber què ha explicat Marga Provens, portaveu del Partit Popular a la vila d'en Pingüí, i què en pensa del retorn de José Ramón Bauzà, expresident de les Illes Balears.
Bé, en clau illenca, sabem que just darrere, la passada setmana, hi havia una unanimitat de tots els grups parlamentaris per aquests vols interilles, aquesta tarifa plana demanant un vol interilles que no passessin dels 30 euros. A la vegada, però, coincidim amb una setmana on des de l'estat espanyol, des del govern de Mariano Rajoy, el govern del vostre partit, anunciava aquesta possible reducció dels descomptes de residents. Des del Partit Popular, en concret, des de les Balears, com s'intenta combinar aquesta demanda unànime i, com a conseqüència, aquesta també resposta de Rajoy?
A veure, jo crec que una cosa no va en salta, no va relacionada, vol dir, una cosa són els temes de la tarifa plana del vol interilles, que com bé deu, hi va haver unanimitat en el Parlament. A més, la ministra Ana Pastor, ara presidenta del Congrés dels Diputats, ja havia començat, juntament amb en Marc Pons, també aquí, a fer passes cap en aquesta tarifa plana, si bé és vera que la darrera paraula la té la Unió Europea, en aquest cas no la té l'estat espanyol, és un tema de competències. Nosaltres creiem que és un tema que se pot lluitar, perquè hi ha altres regions europees que podrien ser comparables amb les Illes Balears que tenen tarifes similars, no? I després està el tema del descompte de resident, que és un dret que tenim, és un dret per compensar aquests efectes d'aquesta insularitat, que té tantes coses bones, però que també té coses que mos perjudiquen, sobretot en relació amb els altres ciutadans d'Espanya. I nosaltres, ho vàrem dir des del primer moment, nosaltres lluitarem perquè el descompte de resident no se toqui i se mantengui així com se coneix. Però també entenem la postura del Ministeri de Foment, perquè hi havia un frau, hi havia certes companyies aèries que se podien estar aprofitant d'aquest dret que tenim els ciutadans de les illes, tant de Canàries com de Balears, com de Ceuta i Melilla, un frau que podria superar els 30 milions d'euros. No? Per tant, aquest frau pareix ser que està molt localitzat, és un tema de més que se va enviar a l'audiència, està molt localitzat en el que són viatges, contractes privats entre agències i companyies aèries. Això és un percentatge molt reduït, vol dir, això no afecta en els particulars i no afecta la majoria de viatges en grup. No? S'està parlant d'una modalitat contractual molt reduïda percentualment, però així i tot nosaltres entenem que no se pot permetre un frau, perquè si aquest sistema ha de ser sostenible, precisament ningú se'n pot aprofitar, no? Nosaltres volem que aquest sistema sigui sostenible i que ningú mai el pugui posar en dubte, però per això també s'ha d'actuar i el Ministeri té l'obligació d'actuar contra aquest frau i posar tots els controls que calguin.
Una reducció del compte resident que m'indica que només afectaria per ara a grups com Sincerso, federacions també esportives. Si el descompte de resident finalment també ha fet a nivell individual, hi hauria unanimitat des de tots els partits balears per intentar evitar aquesta tendència?
És que el descompte de resident no afectarà de manera individual, val? Ho ha dit clarament el Ministeri, i nosaltres també el que intentarem és que tampoc no afecti en aquests grups, no? Però com dic, tampoc no tots els grups estarien afectats, val? Se tracta d'un tipus de contractes molt reduït, i nosaltres el que intentarem és que se lluita contra el frau i la persecució d'aquest frau no afecti a les persones, que és el que ens ha d'importar a tots.
Avançam en aquesta entrevista a la Vila del Pingüí amb la portaveu del PP a les Balears, amb Marga Proens, i actualitat ja més propera, lògicament ha d'analitzar aquest anunci de l'expresident del govern, l'expresident també del PP Balear, José Ramón Bauzà, dissabte, anunciava que se vol tornar a presentar en el Congrés per tal de presidir el partit i presidir també de nou el govern balear. La nostra convidada, hem anat seguint les declaracions als mitjans, molt de mitjans destacant aquest dia. Marga Proens no s'abanya per fer declaracions sobre aquesta reaparició de José Ramón Bauzà. Nosaltres des d'Ona Mediterrània confiant que hagi, després que han passat tot dies, Pentura sí que s'abanyarà una mica més. Hem d'analitzar des del punt de vista fins i tot comunicatiu els missatges que se desprenen d'aquests dies. Dissabte José Ramón Bauzà arribava a la seu del PP Balear i una seu que estava tancada. Això és el primer missatge que podem interpretar de moltes maneres. Segon, moltes també reaccions que sí que han arribat des de diaris com Diari Mallorca a última hora, són aquelles reaccions que qualificam entre passadissos, entre les diverses personalitats del PP, que com a mínim s'han sorprès d'aquesta repressió, si no enfadats, qualcuns també. Na Marga Provenç, ara que sí que esperant que s'abanyi, com ha valorat aquesta reaparició?
A veure, jo no crec que se trati de banyar-se o no banyar-se, vol dir, jo crec que jo he estat molt clara en les meves declaracions, vol dir, en aquests moments no hi ha cap congrés regional convocat, i això és la realitat. Per tant, jo crec que els temps que marquen els partits, jo abans quan parlava de Podemos, imagina't quan fa referència al meu partit, han de ser molt respectuosos. En aquests moments hi ha un congrés nacional convocat, dia 10, 11 i 12 de febrer. En aquests moments estem també amb unes dates per triar compromissaris que aniran en aquest congrés, i amb això estem, i amb això està tot el Partit Popular de tota Espanya. Qui intenti no respectar aquest temps, jo crec que s'està equivocant, que ara no toca parlar de congrés regional, que ara toca centrar-se en el congrés nacional, i quan hagi passat el congrés nacional s'obriran els terminis per presentar candidatures en el congrés regional, i qualsevol dels 22.000 afiliats que té el Partit Popular de les Illes Balears se podrà presentar lliurement i cercar els seus suports dins un procés democràtic, no? que realitzarà el Partit Popular. En quant a el que deu a la seu del Partit Popular el passat dissabte, és que els dissabtes la seu del Partit Popular està tancada per norma general.
I per què el senyor Bosch l'esperava allà? Perquè va fer moure els mitjans com a primera persona sorpresa d'aquesta seu tancada.
Bueno, jo ho desconec perquè ho va fer, perquè també desconec la convocatòria, val dir, la convocatòria de premsa que
s'ha fet divendres a vespre, molt ràpidament.
Que se va fer, no la va fer el Partit Popular, per tant, jo com a portaveu del Parlament em puc fer responsable de les convocatòries que se facin des del Gabinet de Comunicació del Partit Popular, i en aquest cas no va ser així. Ell va fer una convocatòria de premsa i la seu va mantenir el seu horari normal, i és que el dissabte de matins està tancada, a no ser que hi hagi una cosa extraordinària, o no ser que el Gabinet de Comunicació del Partit Popular, degut a un fet extraordinari, hagués decidit convocar els mitjans per comunicar-los alguna cosa que no pogués esperar dilluns, no? Però una cosa és que siguin els propis òrgans de despartit que si ho planifiquen, i s'altres que els òrgans despartit aquí ni varen entrar ni varen sortir, per tant entrava dins la normalitat, vol dir, si dissabte aquí ve passau per davant Palau Real, la seu del Partit Popular estarà tancada també.
I aquest retorn o suposat retorn, no sabem com avançarà aquesta situació de José Ramón Bauzá, ens ha fet també recordar aquests 4 anys de govern, al capdavant del Partit Popular. Una pregunta obligada, si fem aquest record, és si el Partit Popular ha guanyat les eleccions l'any 2019 i com a conseqüència pogués formar govern, tornaria a practicar una política com el TIL?
A veure, jo crec que s'ha de, i està molt clara durant aquest any i mig, que s'ha d'aprendre dels errors passats, i que el passat 24 de maig els ciutadans ens van suspendre, els polítics ens examinem cada 4 anys i els ciutadans sempre tenen la raó, a més, no? I el passat 24 de maig ens van dir que no volien continuar amb aquestes polítiques, tot i que vàrem ser la força més votada, no vàrem tenir majoria suficient per poder formar govern, i s'ha de fer una lectura i s'ha de fer una autocrítica molt clara de lo que va passar. No només centralitzaron sotil, sinó segurament altres temes que mos vàrem equivocar o que vàrem fer malament, i n'hi va haver d'altres que vàrem fer bé, no? Jo crec que sempre hem de mirar cap endavant, que tornar en el passat no té cap tipus de sentit, sobretot quan t'has examinat i ja has vist que no anaves bé, no? Així, tot nosaltres del Partit Popular, és cert que seguim defensant el trilingüisme, seguim defensant un model trilingüe a totes les escoles de les Illes Balears per defensar aquesta igualtat d'oportunitats entre tots els alumnes, perquè creiem i consideram que el tema de l'anglès en una comunitat turística com les Illes Balears és un tema essencial, no? I que jo sempre he dit, a més, que en tema de llengües, quantes més millor, vol dir, aprendre o introduir dins del sistema educatiu un aprenentatge de l'anglès no significa renunciar a la teva llengua pròpia, i no significa tampoc renunciar a l'aprenentatge en llengua castellana com a llengua oficial també d'aquesta comunitat, no? Per tant, jo crec que s'haurà de replantejar tot el tema del trilingüisme, perquè seguint un producte o seguint una política, millor dit, bona o molt bona, evidentment va generar un rebuig a la societat, no? Per tant, a on se va fallar, si se va fallar en la implementació, si se va fallar tal vegada en la dotació pressupostària, si se va fallar en la comunicació de lo que realment se volia fer dins les escoles, si tal vegada se va voler accelerar un procés que ha d'anar una mica més lent. No ho sé, són coses que s'hauran de valorar, però sense renunciar a este lingüisme, mirar de quina manera se pot introduir de manera normal a totes les aules de llibres.
I el que sí que podem confirmar és que després d'aquesta victòria electoral que no va bastar per formar govern, després d'aquest examen suspès que ens confirma el portaveu del PP Balear que va passar l'any 2015, José Ramón Bauzá se va retirar en una segona escena, ara és senador a Madrid, i els mitjans en aquest any i mig que ha passat sí que s'atreveixen a qualificar que ha aparegut un nou PP, un nou Partit Popular més regionalista, com a mínim un Partit Popular, nous líders com Vial Company, amb també en Sebastià Sagrera, en la mateixa Marga Provenç, per intentar una mica renovar aquesta cara del Partit Popular. Encerten els mitjans quan qualifiquen que aquest PP que apareix és un PP més regionalista que aquest Partit Popular actual?
A mi particularment el tema de les etiquetes no m'agrada gaire, no? Jo crec que el Partit Popular és un partit amb moltes sensibilitats, és un partit que a més ha de si té una vocació de majoria quan és Partit Popular de les Illes Balears, que sempre ha estat un partit majoritari, seria un error no comptar en el gran espectre de sensibilitats que tenim a dins les nostres files, no? En el just equilibri i marcant una línia política clara que l'haurà de marcar el pròxim congrés, tant en les ponències com en el lideratge que surti del pròxim congrés, no? Triat per tots els afiliats, que podran dir la seva i podran dir quin Partit Popular volen, quin missatge volen que doni el Partit Popular i qui ha d'encatxalar aquest missatge, no? Aquest projecte. El que passa que sí que hem intentat durant aquest any i mig, evidentment, fer autocrítica, aprendre dels errors i avançar, no? Tampoc no té cap tipus de sentit estar flagelant-se per no estar a les institucions. Has d'avançar, has d'oferir un missatge d'il·lusió, has d'oferir un missatge renovador en tota la responsabilitat que implica ser el partit majoritari a la majoria d'institucions i ser el partit líder de l'oposició a les principals institucions d'aquestes illes, no? Això també implica una responsabilitat. Nosaltres entenem que ara mos toca fer feina des de l'oposició, que des de l'oposició se poden fer moltes coses pels ciutadans, i nosaltres, mira, hem fet una oposició, estem fent una oposició una mica diferent a l'oposició que estem acostumades a rebre, sobretot la passada legislatura, quan nosaltres estem en el govern. Nosaltres no hem tingut cap problema des del Parlament, per exemple, en votar a favor de projectes que consideram que són bons per la ciutadania, en sumar-nos, en donar recolzament en el govern, també en qualque moment que s'ha vist estret fins i tot pels seus propis socis. Nosaltres consideram que les Illes Balears necessiten un govern fort, un govern estable, amb una presidenta forta que en aquest moment no té, però que és el que se necessita, no? I anar avançant, i anar renovant missatge cada dia, perquè els partits polítics han d'anar en el ritme de societat i qualque vegada ens quedem una mica enrere, i jo crec que això és un error. I ara tindrem un congrés que jo crec que serà apassionant, no només pels noms o pels corrents, que és el que tal vegada és una mica més mediàtic, sinó també pel debat d'idees que hi haurà.
Des del mitjans de comunicació apassionant ja se presenta aquest congrés, aquesta prèvia sí que és veritat que l'hem de qualificar com a mínim d'apassionant. Avançam en aquesta entrevista amb Marga Proens aquí a la Vila del Pingüí, demanant també punt de vista des de dins del Partit Popular Balear. Quina petjada costa més de borrar? Se d'en Jaume Matas o se de José Ramón Bauzá?
A veure, jo no crec que se trati de borrar cap petjada, no? Haver dit abans, crec que tots tenim una història, el Partit Popular té una història, hi haurà part de la nostra història que ens agradarà més o que n'estarem més orgullosos. El Partit Popular, com dic, ha estat un partit majoritari en aquestes illes, ha estat un partit que ha duit moltíssimes de coses bones, els grans, molt de gran projecte, els grans avanços que s'ha fet a les Illes Balears han estat en governs del Partit Popular, que a més han tingut sempre o gairebé sempre la sort de poder governar en majoria, per tant, de poder tirar endavant el nostre programa, de poder tirar endavant molt de projectes, que llavors veiem que quan hi ha pactes de 3, 4 o 5 partits és més complicat i per ell que es tensa com es ralentitzen perquè s'han de posar molt d'acord entre ells, no? Per tant, jo estic molt orgullosa de la història i de la petjada que ha deixat el Partit Popular en aquestes illes, no? Si bé és vera, jo no m'anem a agafar mai que tota una sèrie de casos de corrupció que ens han fet molt de mal i que ens avergonyeixen profundament, no? Però jo crec que aquí sí que han posat línies vermelles molt clares, no? i que les persones que s'han pogut aprofitar de la imatge del Partit Popular en benefici personal en aquests moments ja no estan dins del Partit Popular ni tenen res que veure en el Partit Popular. Formen part de la seva història? Sí, però de la seva història passada, no? I jo sempre dic que quan hi ha un cas de corrupció del Partit Popular en aquest cas, a qui més mal fa i a qui més ràbia mor fa són els propis membres del Partit Popular. El Partit Popular té 22.000 afiliats, no ha cap partit polític a les Balears amb aquesta base social que té el Partit Popular. El Partit Popular té moltíssims de regidors de bales a municipis petits que no cobren res, que fins i tot hi perden dobbers. I com te sents, o ens que mos toca donar sa cara, quan surt un cas de corrupció que afecta les teves files? Te sents, evidentment, avergonyit i molt enrabiat, perquè dius, aquesta persona s'ha aprofitat de la meva feina que jo faig amb vocació de servei públic, com dic, en molts municipis posant dobbers de la teva pròpia butxaca perquè creus en aquell projecte i en aquelles idees, i després te fa molta ràbia que algú se n'hagi pogut aprofitar d'aquestes sigles i d'aquesta imatge, no? I com dic, també del govern de José Ramón Bauzá, evidentment, hi va haver un canvi de tendència econòmica que és una realitat, que les xifres mordonen la raó, van agafar una comunitat autònoma molt malament, no cal tornar-ho a recordar, però amb una economia en recessió, amb 90.000 aturats, i van capgirar aquesta situació. Però, evidentment, també s'ha de fer autocrítica dins els òrguens que toqui i qui bon correspongui per mirar el que s'ha fet malament per no tornar-ho a fer mai més.
I parlant d'unanimitat, que parlàvem al principi, una unanimitat que també confirmava la nostra convidada, Marga Proens, una unanimitat que també se va practicar per aprovar aquesta llei de fosses, una llei de fosses que ha avançat després de dues setmanes de l'inici de les excavacions, de les exhumacions de fosses a Porreres. Vos heu pogut acostar a Porreres aquests dies?
No, jo personalment no he anat. Nosaltres vàrem fer molta feina amb aquesta llei, que no és llei de fosses, vol dir, com se coneix, però se va canviar el títol gràcies a una esmena del Partit Popular, la llei de desapareguts, de recuperació de persones desaparegudes, i nosaltres estem orgullosos de que aquesta llei sortís amb aquest consens. Jo crec que era important tancar aquesta ferida, i si algun partit hagués intentat fer batalla política d'aquesta llei, no hagués sortit així com va sortir. Jo crec que tots varen posar molta d'alçada de mires polítiques. Jo havia dit sempre, els diputats, els ponents que varen fer feina amb aquesta, en aquesta llei, varen fer una gran tasca, varen llevar tota la possible càrrega política de qualque partit que volgués treure rèdit d'aquesta llei perquè sigui una llei de tots i per tots, no? I això és el gran èxit, crec jo, d'aquesta llei. Jo a Porreres no he anat, hi van anar diferents membres, hi va anar Miquel Jerez, que va ser exponent d'aquesta llei com a representant del Partit Popular. Jo particularment no he anat, jo crec que la nostra feina, i respecte a moltes persones que han anat, no? Però jo crec que la nostra feina com a diputats era aprovar aquesta llei, era aprovar una llei de consens, una llei que no se tocàs governi qui governi en un futur, perquè totes les persones tenen dret a saber on estan els seus familiars i enterrar-los aquí on vulguin. Però d'aquí anar-me a fer una foto quan jo no hi tenc cap familiar ni quan jo crec que era envair un poquet aquest espai privat i particular de les famílies. I com dic, si nosaltres no volem voler treure ràdio ni fer batalla política d'aquesta llei, tampoc ho hem volgut fer de l'apertura d'aquesta fossa.
I des del Partit Popular, després d'aquesta aprovació d'aquesta llei de desapareguts, no exactament llei de fosses, sinó llei de desapareguts, després d'aquest vot a favor per part del vostre partit, com se pot contraposar amb una llei que parla de recuperar i de exhumar totes aquestes fosses víctimes de la Guerra Civil, com se pot contraposar amb un Partit Popular que defensa que no se retiri un monument franquista com és el de la Feixina? Com també tornem a intentar defensar aquesta contraposició?
És que jo crec que són coses totalment diferents, no? Una cosa és el dret que tenen els familiars de recuperar les restes d'aquestes persones que varen desaparèixer durant la Guerra Civil i durant el franquisme, no? Per tancar ferides, i perquè és una cosa molt, molt humana i molt personal, i la feina dels poders públics era facilitar i possibilitar aquest fet, no? I una altra cosa és un monument que és un monument històric. Abans me demanàveu quina petjada volien borrar. Jo he dit que és història, vol dir, hi ha coses que t'agradaran més i coses que t'agradaran manco, però si història, és història també, si història d'un país i si història d'una ciutat, no? Jo crec que el monument de la feixina forma part del paisatge d'aquesta ciutat, forma part de la història, que tindrà capítols que no mos agradaran, però tal vegada per no repetir-los mai més, no? Però que la història no se pot borrar i que seria un error, vol dir, totes les entitats veïnals s'han oposat en aquest enderrocament, també a tota la sèrie d'informes arquitectònics, d'informes de UNESCO que tampoc ho recolzen. Per tant, intentar, aquí sí que crec que algun partit estarà intentat treure rèdit, i això és un error. És generar divisió, és obrir ferides que són totalment innecessàries, que això ha passat fa moltíssims anys, i jo crec que la història no se pot canviar i tampoc se pot enderrocar.
Si parlant de monuments històrics i també parlant d'aquesta contraposició entre un paper balear i un paper estatal, just ara també me venien els caps, si parlant de qualificar com a monuments històrics, un monument com és el Valle de los Caídos entraria també dins aquesta necessitat de mantenir-lo perquè forma part de la història, encara que se sàpiga que va ser precisament construït per tots els vençuts i que hi va haver moltes morts darrere per construir aquest símbol que encara perdura a Madrid?
Sí, jo crec que sí, jo crec que és perfectament comparable amb el monument de la feixina, quan per exemple, quan vas a Berlín, que se va enderrocar el mur de Berlín, però encara trobes aquelles restes del mur de Berlín, això forma part de la història, no? Era un mur de la vergonya, era un mur que també va generar moltíssim de patiment, però allà està i allà mos el recorda, no?
Però el mur de Berlín no el van construir vençuts, és a dir,
ja,
no, és una
però,
posició...
però és una cosa que forma part de la història que probablement a moltes persones li causarà dolor també, no? Perquè hi va haver moltes famílies separades i que varen patir, no? per aquest mur. No es voldria comparar amb la Vall de les Caides, ho compara amb el que són temes que formen part de la història, que tots els països tenen temes, tenen monuments que formen part de la història de cada país. A Roma també, per exemple, hi ha alguns monuments de l'època de Mussolini i estan allà, no? I jo és que crec, me pareix que és un error anar canviant tot el que has passat perquè no mos agradi. L'història s'ha d'entendre en cada context i així s'ha d'interpretar.
Hem parlant per tant de passat, per anar tancant també aquesta entrevista a Marga Proens, hem parlat d'actualitat. Anem a parlar de futur. Eleccions autonòmiques 2009. Marga Proens se veuria com una candidata?
No. Marga Proens en aquests moments... Bueno, per 2019 falta moltíssim, a més, no? I en política 2 mesos és moltíssim, imagina't 3 anys, no? Però no, Marga Proens en aquest moment està centrada en el que és la seva tasca de portaveu parlamentari, en el que és la responsabilitat que du, i s'orgull també, no?, que du es poder ser la cap de l'oposició i la portaveu del grup majoritari, i com d'abans, intentar fer una oposició constructiva, una oposició contundent en segon quin temes, però una oposició sobretot responsable.
I sinalitzant també aquestes eleccions de 2019, i encara que queden a lluny, podíem analitzar possibles pactes, si haguessin de triar des del Partit Popular entre el PI o entre Ciutadans, assumint que els dos partits entre ells no s'entendrien, o previsiblement no s'entendrien, de cara a un possible pacte electoral, si arribés l'opció el 2019 de poder assolir govern unint-se a un o altre partit, ara mateix per quin vos decantaríeu?
Us que quan dic que falta molt per 2019, jo crec que hi ha coses que entendin la política ficció, no? Que
i per ara, en la vida del Parlament, en qui notau més afinitat en aquest any i mig?
No, nosaltres en aquest moment, jo crec que és una de les grans tasques que haurà de fer el Partit Popular en el seu congrés, és veure que el panorama polític ha canviat a dins del que és el centre-dreta, i que tenim que per una banda el PIB, per l'altra banda de Ciutadans, per tant el Partit Popular tenir molt clar quin és el seu missatge, no? I saber transmetre de manera molt clara aquest missatge a tots els ciutadans de les Illes Balears. Nosaltres no som ciutadans i nosaltres tampoc no som el PI, no? I ho de les primeres preguntes, i si volem tenir vocació de majoria, doncs probablement a dins les files del Partit Popular haurà gent que se senti més pròpia ideològicament a Ciutadans, però que per algun motiu no estan a Ciutadans i estan dins del Partit Popular, i nosaltres volem que continuïn estant dins del Partit Popular. I per altra banda, haurà gent que se sentirà ideològicament més pròpia, més propera al PI, i no estan a dins del PI, i volem que no se'n vagin al PI, que continuïn dins del Partit Popular. Clar, conjugar tot això és molt complicat, i tenim un partit amb 22.000 afiliats, el Partit Popular ja sempre ho dic, és com un transatlàntic, no? Però aquí està la grandesa del Partit Popular, i és el que hem de ser capaços de mantenir i d'incrementar i de dur gent nova dins del Partit Popular, i d'això dependrà bona part d'aquest congrés, no? D'aquest missatge. I nosaltres dins del Parlament tenim una bona relació amb els dos partits que estem, amb els tres partits que estem a l'oposició, tant des del PI com Ciutadans. Una bona relació personal i una bona relació a nivell polític.
Activa la 98.0 de la FM. A Ona Mediterrània, deixa't endur per la Vila del Pingüí.
Darreres ja preguntes del personal cap a Marga Provenç, portaveu del Partit Popular. Quins són els referents polítics de Marga Provenç? Primera pregunta, i segona, no ha d'anar gens relacionada amb aquesta primera. Com ha valorat també tot el personal aquesta victòria de Donald Trump als Estats Units? Si vol començar per la segona, com vulgueu.
Donald Trump no és el meu referent polític. Jo ho vaig dir en el meu moment, no? Que jo me va sorprendre una vegada més aquests sondejos i aquestes enquestes s'han tornat a equivocar, no? I una vegada més hi va haver pues, aquest vot ocult d'aquestes persones que no reconeixien que votaria Donald Trump, que finalment el van votar, no? Si bé és cert que els Estats Units és un soci estratègic per Espanya, nosaltres mantenim i hem de seguir mantenint bones relacions amb un president elegit democràticament a un país, a més, amb una democràcia molt avançada, amb un país amb on vota moltíssima de gent, per tant, res que dir de resultats electorals i de la legitimitat de Donald Trump com a president.
Altra part seria prendre la campanya, Donald Trump, les declaracions que ha fet durant la campanya.
Sí, però jo ho vaig dir el primer dia ja, que jo justament tenia una entrevista i quan coneixíem els resultats vaig dir anem a veure com serà Donald Trump com a president, perquè el primer discurs que va fer com a president ja no se va semblar massa en aquell Donald Trump com a candidat, no? Amb aquell Donald Trump tan populista, no? Amb aquell populisme que dona solucions fàcils a problemes complexos, no? Aquell populisme que enganxa una part desencantada de la societat, i que jo havia dit sempre de Mèxic, aquí podria afirmar Pablo Iglesias salvant moltes distàncies, però en segon quins discursos que ha fet Donald Trump, no? I ja ho hem vist les primeres mesures, les primeres declaracions, encara no sé si poden dir mesures que ha fet, el tema de tot el mur de Mèxic, que diu bé, ja veurem si serà un mur, si serà una valla, si el tema de Hillary Clinton, ja vull recordar que ell va dir que duria Hillary Clinton davant la justícia en campanya electoral, i ara ja també és un discurs que ha abandonat tot el tema de política exterior. Per tant, jo crec que haurem d'esperar. Vol dir, també el president dels Estats Units tampoc és omnipoderós, també té uns òrgans que controlen, i hi ha moltes decisions que han de passar per diferents òrgans del govern dels Estats Units, no?
Queda clar, per tant, que el referent no és un referent Donald Trump, però si cercant referents de polític de Marga Provenç, quins recordaries? Quins mos destacaríeu?
A veure, quins referents... Mira, jo cercaré més un referent actual, no? I a més que sigui una dona, no? Que jo crec que les dones encara ho tenim complicat, no? En aquest moment, per estar a primera línia política, són moltes les renúncies que s'han de fer, no? Per tant, jo admiro molt, per exemple, Soraya Sáenz de Santa Maria, és una persona a la que admiro, que crec que té una gran intel·ligència, que crec que a més té una gran capacitat de diàleg, que la responsabilitat que se li ha donat ara en aquest nou govern va molt lligada en aquesta capacitat de diàleg, se li ha encarregat una tasca molt complicada i que a més és una persona que posa seny, és una persona que no se deixa dur per impulsos, reflexiva. Sí, després jo no sé, podria parlar també de renovació dins del Partit Popular, per exemple, de Pablo Casado, que és de la meva generació, que fa molts anys que conec, de quan van començar a dir noves generacions, i que Pablo Casado, Andrea Levy, que són persones, no sé si són referents, però són persones que en aquest moment sí que estan en primera línia, i que per això és un orgull, persones que fa molt d'any que coneixes, que veus que estan a primera línia del Partit Popular, que el Partit Popular aposta per aquestes cares.
Veurem si la senyora Sonia de Santa Maria justament en aquesta hora escolta la 98.0 de la freqüència modulada, escolta la Mediterrània i pot escoltar aquestes declaracions de Marga Provenç. Darrera pregunta, analitzant també una situació que no hem tractat, aquest procés independentista de Catalunya, comparant-ho també amb el País Basc, la situació del Partit Popular tant del País Basc com a Catalunya se podia qualificar en comparació amb altres comunitats autònomes com una situació en minoria, comparat amb altres partits. Consideres una posició en minoria amb aquestes regions plurinacionals que s'ho qualifiquen. Què vos dona a entendre aquesta situació?
Home, és veritat que el Partit Popular a Catalunya i en el País Basc no és un partit majoritari dins en els parlaments, per tant, també és cert que són dues comunitats autònomes molt complicades per missatge del Partit Popular. Nosaltres hem de tenir en compte que a diferència del Partit Socialista, i per això jo crec que se pot entendre també la crisi que té el Partit Socialista a nivell nacional, no? Nosaltres tenim un sol missatge per tot el territori espanyol, no? I nosaltres deim el mateix, nosaltres creiem en un estat de les autonomies, nosaltres creiem que aquesta diferència que hi ha entre les diferents autonomies lingüístiques, culturals, històriques, gastronòmiques, el que enriqueix el nostre país, però el nostre missatge és el mateix, i és el mateix a Balears, a Catalunya, a València, a Castella, a Andalusia, no? Això pot ser que dins les comunitats no s'apreciï o se castigui fins i tot electoralment, però llavors a nivell global es veu que la gent quan agafa la papereta del Partit Popular té molt clar quin model de país i quin model territorial està agafant, no? I no ho té tan clar quan l'agafa del Partit Socialista, i de fet dins del Partit Socialista veiem que hi ha aquests dos partits socialistes que podrien ser dos missatges bàsicament també en l'àmbit territorial o de model territorial molt diferenciats, no? Nosaltres jo crec que som un partit nacional i que una de les nostres grandeses és que mantenir un missatge unificat en tot el territori espanyol.
Darrera pregunta, Marga Prans, que sabem que té moltes històries per fer i per practicar aquest dia. Abstenció del PSOE per donar govern a Mariano Rajoy, una abstenció que ho defensa com una abstenció per practicar una política d'estat, per practicar una política per avançar amb aquesta creació d'un nou govern. De Marga Prens podria qualificar el Partit Socialista com un partit encara socialista?
Evidentment, jo sempre el que he dit, però que no hacían falta tantes alforjas per este viatge. Vol dir que ja sabien que això havia d'acabar així. O havia d'acabar amb unes terceres eleccions. Però ho sabíem, a les primeres eleccions de dia 20 de desembre, que els ciutadans van dir el que varen dir, per tant, el Partit Socialista actuava en responsabilitat i permetia que governat la llista més votada, me n'anava a unes segones eleccions. Varen decidir que me n'anava a unes segones eleccions. El panorama de les segones eleccions de dia 26 de juny va ser el que va ser. També se va tornar a repetir que no hi havia cap partit amb una majoria absoluta clara, si bé el Partit Popular va augmentar en nombre d'escons i en nombre de votants i també en diferència damunt el segon partit, que és el Partit Socialista. Per tant, ens tornàvem a trobar en un escenari diferent, perquè el Partit Popular havia sortit reforçat, la gent havia xerrat i havia dit que volia Mariano Rajoy com a candidat, com a president, perdó, però que s'havia de pactar. I ens varen tornar a fer creure que hi havia possibilitat d'un altre pacte i que una altra majoria era possible, quan això mai va ser així, i ens varen fer esperar i ens varen fer perdre un temps molt valuós, que està tot el govern en funcions i tot el país una mica en bastant ball, a menys que passaria, per tant mateix, el Partit Socialista tenia la disjuntiva que tenia dia 27 de juny. Om anem a les terceres eleccions, om ens estenem i deixem governar el Partit Popular.
Marga Provenç, no vos entretenc més. Moltes gràcies per atendre els micròfons de la Vila Pingüí.
A vosaltres, moltes gràcies i bon dia.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.